Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ei, he acabat ara. La meva vida canviarà gràcies a l'arxiver i l'Alan Capellades, perquè penso organitzar el núvol com m'ha explicat. Superbé avui el tutorial.
Si no s'aborda la creació de la documentació digital pensant en com preservar-la, no podrem passar a les generacions futures el patrimoni documental digital que estem generant avui dia.
Opa, a Mariola Dinarès.
Alan Capellades és tècnic de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura de la Generalitat. L'Alan estima la seva feina i s'ha sabut actualitzar. Del manuscrit medieval a l'arxiu El Núvol.
Avui, ordenem El Núvol. Taller d'Arxius Digitals amb Alan Capellades.
Hola a tothom. Al Pop-Up sempre ens hem estimat els arxivers i les arxiveres de Catalunya. Ells són qui preserven el nostre present i ells ens poden ajudar a endreçar el nostre núvol, el nostre caos digital. Els molts formats que hi ha que fa que estiguem patint pel que quedarà de nosaltres, serà una època fosca aquesta que deixem. Haurem perdut coses. Li hem dit de tot, li hem dit la nostra Marie Kondo digital. Qui ens ajudarà a deixar de ser Diògenes digitals? Acumulem arxius, fotos, vídeos, continguts sense cap mena d'ordre. Per tant, necessitem un Alan a la nostra vida. Alan Capellades, hola.
Hola, Mariola.
Ja saps que sempre en necessito, eh?
Bueno, és prudent que necessitis un arxiver de tant en quant.
Doncs mira, el que tenim aquí és el tècnic de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura de la Generalitat. Sempre fem el crit al cel, Alan, que és veritat que els nostres, diríem, la gent que vingui no se'n recordarà de nosaltres perquè no haurem preservat res. Això ho estem arreglant d'alguna manera? La nostra memòria històrica digital està adequada?
Ara justament s'està generant com una mica de moviment, sobretot des del punt de vista de producte, i les grans corporacions estan generant certes ofertes comercials perquè tu tinguis un núvol personal on puguis preservar la teva documentació digital, establint polítiques de preservació digital a llarg termini.
Ah, això vol dir que, perquè me'n recordo que l'últim cop que vam parlar fa algun temps, deies, això serà la Dark Age, no?
El Digital Dark Age.
Digital Dark Age, no? Una època en què amb els canvis de formats no estarem guardant res, no?
No, fixa't que aquí a Catalunya tenim la gran sort de que tenim un patrimoni documental riquíssim. Els documents més antics que tenim són del segle IX, i podem veure tot el passat de Catalunya des de fa més de 1000 anys, però ens trobarem en que en algun moment és possible que perdrem informació digital feta a principis del 2000, 2010, 2020, 2030, i si no s'aborda la creació de la documentació digital pensant en com preservar-la, no podrem passar a les generacions futures el patrimoni documental digital que estem generant avui dia.
Clar, i a més a més, una cosa és una fotografia que algú té un arxiu que cedeix, això ho hem sentit moltes vegades, tal cedeix l'arxiu digital, no, l'arxiu normal, i llavors el digitalitzem. Però clar, tot allò, tota aquella moguda, per exemple, no sé, recordo el hashtag referèndum, que va ser el dia 1 d'octubre del 2017, 1 milió de missatges hi havia amb el hashtag referèndum, sí, al món.
I tant.
Clar, tot això com es preserva?
Sí, bàsicament amb activisme, perquè no va haver-hi una política pública per fer-ho. Sí que va haver-hi un cert ressò públic perquè es volia potenciar, però bueno, va ser bàsicament un arxiver de Reus, l'Aniol Maria, i després també un professor de tecnologia de la Universitat de Maryland es van començar a esbrinar a veure com podien extreure la informació de les xarxes socials per preservar-la, sobretot els vídeos, les fotografies que es van generar durant la votació, perquè no hi hagués cap mena de censura o cap mena d'eliminació intencionada per part de les autoritats en aquell moment. I llavors tot està preservat a la Universitat de Maryland.
És realista això, no?
És que a vegades, quan les situacions polítiques són tenses, s'han de prendre mesures.
Bé, avui volem aprendre una mica a nivell domèstic, no?, a tot això que esteu fent als arxius, doncs poder-ho aplicar a la nostra vida digital. Tu sempre dius que s'ha de diferenciar molt entre el concepte de preservar i el d'organitzar. Mm. En quin aspecte?
Bueno, preservar bàsicament és establir algun tipus de mesures o tècniques que et permeti assegurar la integritat, la fiabilitat i la usabilitat dels teus documents digitals amb el pas del temps, per exemple. és molt fàcil que la teva documentació digital que tu tinguessis en fitxers que es poguessin manipular, Word, Excel, val? Notepad, per exemple, amb el pas del temps les cadenes de bits quedin alterades per molts motius. Canvis de temperatura, d'humitat, pujades de tensió que afectin els discs durs, etcètera, etcètera. I amb el pas del temps, no molt temps, 10, 15 anys, es poden quedar alterats i tu no puguis accedir a aquesta informació. Llavors, si tu apliques unes polítiques de preservació digitals que centrin molt en la neutralitat tecnològica, val? És a dir, que tu no tinguis una dependència de software i de hardware per poder recuperar la informació dels teus fitxers digitals, pots assegurar l'accés i la recuperació de la informació amb el pas del temps.
Mm. De totes maneres, els formats encara no estan unificats, no? Que són guerra de marques també, no?
Sí, hi ha guerres de marques al darrere, però hi ha estàndards de preservació digital. Hi ha estàndards de preservació digital per diferents tipus de documents. Per exemple, amb documents de text hi ha el PDFA, que és un estàndard, i fins i tot té una ISO, i a partir d'aquí s'estan generant moltes polítiques de preservació digital. Després n'hi ha d'altres, per bases de dades, per vídeo, per foto...
És a dir, extensions concretes perquè allò perduri en el temps.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Ai, és curiós això.
Sí, sí.
Però llavors què ho has de reconvertir?
Exacte, es fan, hi ha altres tipus de polítiques de migració de formats. La migració de formats bàsicament és passar d'un format més o menys vell a un format més o menys nou. Per exemple, l'eArxiu, que és la iniciativa de preservació digital que tenim a Catalunya, és pionera a l'Estat, també podem atreveria a dir Europa, ara bé, quan el Raimon Nualar, el responsable, em dirà no tan no alt, no inflis tant la pilota. Bueno.
Però eArxiu vol dir que és d'IA?
eArxiu.
No és d'intel·ligència artificial?
No.
Com que ara tot és IA.
Jo m'imagino que el tema del naming el van posar perquè estava de moda, això és del 2007,
Apple
i tal.
Molt malament.
Té pinta que va per aquí. No, bueno, cadascú... Bueno, total, doncs l'eArxiu el que fa és aplicar algunes polítiques de preservació digital i una d'elles és la migració de formats, passada de formats més antics a formats més nous.
Això ho reconverteixen directament.
Sí.
I això ho ha fet gent de Catalunya?
Sí, i tant.
I com s'hi pot accedir en això?
Això només és per administracions públiques.
Ah.
Però seria interessant que l'administració es plantegés a oferir núvols per la societat, sobretot per aquelles activitats que tenen un caràcter associatiu, comunitari, uh-huh, i que pugui ser d'interès per tothom en el futur.
M'has dit quatre conceptes de preservar. Anem a organitzar, anem a les quatre fases del procés d'organitzar i preparació del nostre arxiu digital. Mm. Què hauríem de fer? O sigui, som Diògenes digitals i tenim aquí un caos brutal. Com hauríem de començar a endreçar?
Bueno, la primera manera de poder endreçar és fer una mica d'organització per temes, o millor dit, per reportatges. Per exemple, en el cas de les fotografies és molt senzill. Val? Mm-hmm. Us poso un cas que més o menys tots haguem tingut. Tant has anat de viatge, val? I tens la friolera de, no sé, 500, 600 fotos, és fàcil arribar-hi.
Que pot ser, sí, tant.
És fàcil arribar-hi. En aquestes 600 fotos n'hi ha 300 que surts amb els ulls tancats. O amb aquella boca tan rara quan estàs parlant, val? Aquestes fotos poder no t'interessen. Val? Llavors, el seu és fer una tria. Tria eliminació de duplicats.
Eliminació de duplicats, molt sí. Bé, que això em vas dir que hi havia moltes.
Sí, hi ha moltes eines per poder-ho fer. Les eines que crec que funcionen millor són les que pots operar a través del teu ordinador i no a través del mòbil, però també hi ha eines de mòbil que et permeten fer eliminació de duplicats.
Tu recomanaries fer-ho amb l'ordinador, això?
Jo sí, però si vols fer-ho amb el mòbil també
es pot fer.
Justament ara feia poc que havia descobert que la nova aplicació de... Bueno, la nova aplicació, deu fer un o dos anys que deu estar implantat. L'aplicació que ve per defecte de l'iPhone, de fotos, uh-huh, si tu te'n vas a totes les fotos, al final de tot hi ha l'opció de detecció de duplicats. Uh-huh. Molt típic, no? Fas una foto, l'envies per WhatsApp, l'envies en els 5 grups que pot ser d'interès aquesta foto.
Se'n va al núvol sense que tu no sabies.
Exacte.
Que se'n anava al núvol.
I llavors tens molts duplicats a dins del teu mòbil que no t'interessen. Hi ha una petita funcionalitat que detecta els duplicats. I
ja no cal fer un cap aplicació, sinó directament amb l'iPhone, en aquest cas.
A Android també hi ha aplicacions.
Val, o sigui,
eliminar.
Fem neteja...
Exacte.
I llavors, o duplicats, que en aquesta neteja també inclou també núvols i tot, i aparells, a vegades, no?
Sí, 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 Pop. Si pots incloure la resta de dispositius, millor. El seu sempre és treballar sempre amb un únic equip a partir del qual tu tinguis, diguéssim, concentrat tot el teu arxiu digital i aplicar les polítiques d'eliminació de duplicats i de preservació que has de fer.
M'imagino que ha de ser interessant pensar quina és la teva seu central, no? Perquè, és que clar, vivim amb tants aparells alhora.
Sí, i tant.
Que potser hauríem de dir, no sé, doncs el portàtil és la base o l'ordinador de taula, no ho sé, no?
O poder fins i tot el que sigui més fàcil de transmetre les dades, perquè ja. Si, per exemple, has de transmetre dades del teu mòbil al núvol, tardes una mica. I en canvi, si treballes amb l'ordinador i ho passes amb un disc dur SSD que tu tinguis, doncs potser és més ràpid. És qüestió de que t'ho plantegis. Has de prendre una decisió sobre des d'on has d'operar, està clar.
Ara anirem més endavant, però primer també vull saber la teva opinió. Tu què ets més partidari, de treballar amb el núvol o treballar amb un disc dur extern?
Depèn de les teves necessitats. Per exemple, en el meu cas, jo utilitzo el núvol per preservar les coses que jo puc necessitar de manera puntual, val? I en el meu dia a dia pugui necessitar. En canvi, jo treballo només amb els disdurs per fer còpies de seguretat i per tenir conjunts de dades que sé que d'aquesta data les tinc totes íntegres i que no s'han tocat alterades. Uh-huh. I ja et dic, el núvol és més de dia a dia, algú que sigui fàcil poder-hi treballar. Uh-huh.
D'acord, doncs va, continuem. Després de la neteja ve la segona fase de la selecció, no?
Bueno, neteja, selecció també
seria
bé,
una mica el mateix.
Perquè la neteja de duplicats és una tasca que es pot aplicar de manera més o menys massiva i automàtica a través d'aquestes eines. I després hi ha la selecció, és a dir, tu has de ser suficientment prudent, raonable, digue-li com vulguis, per poder dir, poder no necessito 50 fotos de jo menjant un calçot, val? Poder només en necessito dos d'aquella calçotada. O poder de les vacances no necessito 500 fotos. Amb 30 o 40 ja faig. Lo seu és que tinguis de cada esdeveniment entre 5 i 20 imatges, val? Passa el mateix amb els vídeos.
Que a més i més ocupen més els vídeos.
Sí, sí, els vídeos són molt més complexes de preservar i més costosos a llarg termini.
Una altra de les coses que dius és entendre una mica i familiaritzar-te amb la lògica del reportatge, no?
Sí, bueno, però és la manera complicada que tinc jo de dir que més o menys has de veure de les fotos de què són, bàsicament.
Clar.
Ja està, és que poder hagués estat millor dir de què són les fotos, ja està, no?
Val, anem a veure, ajuda'm a... És que jo sempre tinc un dilema, si poso primer l'any, si poso el nom, si faig la categorització de les meves fotos per buscar-les
sí.
A través de persones,
sí.
Com ho faig això?
Sí. Aquest apartat, per poder recuperar la informació, sempre has d'aplicar una política d'organització i descripció que t'ajudi a fer-ho. Llavors, la millor manera és posar paraules claus en els títols dels àlbums, o de les carpetes. Parlo d'àlbums perquè hi ha aplicacions de mòbil que et permeten crear àlbums.
Sí. Val?
Però en aquest cas, si estiguéssim, podríem parlar de carpetes de Windows o directoris, com en diem, i llavors sempre hauries de començar per any més dia, és a dir, una data a l'americana. Val?
Val.
I després no utilitzar caràcters estranys en el títol de la carpeta, no utilitzar espais, utilitzar guions baix, val? Res d'accent, ser trencades, perquè, per desgràcia, els sistemes operatius al català no el parlen gaire. Val?
Llàstima.
Llavors,
això que es perden.
Sí, això que es perden, exacte. Llavors,
any...
més dia i després has de posar alguna paraula clau que t'ajudi a recordar-ho. Per exemple, viatge a Londres. O calçotada 2023. O 70 anys, papa. Val? Coses que a tu t'ajudin a recuperar
guió baix, la informació.
Guió
important, això.
Guió baix, sense caràcters estranys, accents, dièresis, ser trencada, etcètera, etcètera.
I després afegir etiquetes, que això després, me'n recordo d'una altra vegada que m'ho vas dir.
I després afegir etiquetes. Afegir etiquetes jo recomano fer-ho de diferents maneres. Però la primera i la més pràctica és afegir les etiquetes a dins de les metadades de la carpeta o de l'àlbum. Val?
Hi ha una pestanya que has d'obrir llavors.
Exacte. I normalment està a l'apartat detalls o propietats. Val? Te'n vas a propietats o informació del contingut. Normalment hi ha una icona amb una i... cliques allà, llavors pots accedir a les metadades. Hi ha algunes aplicacions que et permeten editar metadades des del mòbil. Llavors, tu pots posar metadades descriptors, perquè m'entenguis, tags, etiquetes, per poder recuperar més fàcil la informació.
Llavors, quan fas la lupa buscant les coses, igual poses aquella paraula i et va directament a aquell contingut.
Exacte, aquesta és la intenció.
Clar, tot això que expliques és que té tota la lògica del món i
sí.
Està molt bé, però sempre diem, si no tenim temps, volem fer la foto i ja està, no? Tu, per exemple, fas, per exemple, un dia a la setmana vaig a fer aquesta feina, o ho fas de forma instantània, o com t'organitzes, per tenir una idea?
Jo normalment el que faig és que cada vegada que tinc alguna cosa que m'agradaria preservar i que en soc conscient, faig l'acte conscient de vull guardar-ho i vull fer-ho bé. Llavors creo el meu àlbum, selecciono totes les fotos, depuro les fotos. Aquí tinc ajuda, perquè segurament és la meva dona que em diu, no, aquestes fotos no hem sortit.
Ella fa la prèvia, la selecció prèvia.
No hem sortit bé, Alan, no cal. Val? Llavors, aquí poder fins i tot, diguéssim, que és una organització comunitària. Eh? I després el que faig és això, fer etiquetes. Etiquetes a dins de la carpeta i poso quins llocs hem estat, en quines dates, les persones que hi surten.
I aleshores, tot això que estàs explicant, ho hem de tenir a tot arreu, només a un dispositiu, perquè el tema és aquest, no? Que ens desorganitzem, no? Entre tenim una tauleta, un ordinador portàtil, un ordinador sobre taula, el mòbil i un disc dur, i el núvol.
Exacte. Llavors aquí ve la proposta. El més raonable per tenir tot unificat és o bé plantejar-te l'adquisició, la compra a través d'un pla de preservació que puguin oferir plataformes comercials, per tenir el teu núvol i tu allà utilitzar-ho com a lloc on tu poder gestionar-ho. Després també pots fer còpies de seguretat del teu núvol i tenir-ho en el teu disc dur, per si un cas, perquè al ser empreses privades poden cabrar, poden
tenir
problemes. Clar, és
que el problema dels núvols privats, el que passa és que tu dius, va, només, o sigui, no compres un terabyte, compres unes gigas, no?
Sí.
I arriba un moment que aquelles gigas les has consumit. Llavors, o has de continuar pagant o perdes tot allò. A mi em va passar amb Dropbox, això, no? Llavors, què has de fer? Pues treure-ho tot d'allà i portar-ho a un altre lloc.
Exacte.
És una feinada brutal, això.
Exacte. Però de la mateixa manera que si ho tinguessis tot en disc durs, també hauries d'aplicar una política similar.
Sí?
Perquè si tu ho tens tot en disc durs, no ho tinguis tot en un disc dur. Has de repartir els ous. No els pots tenir,
sí,
tots a la mateixa
feinada,
panera.
Tot això, eh?
Llavors, sempre és important aquesta màxima, que aquesta te la vaig dir el primer dia que ens vam veure. El LOCS. La màxima del LOCS és lot of copies, keep the stuff safe. Val?
Que vol dir?
Moltes còpies manté segur l'assumpte.
Clar. Sí, però és que això és molt d'arxiver, això, realment.
No, però si tens... Jo faig una proposta raonable. La proposta raonable que tothom podria aplicar és comprar-se 3 discs durs d'un tera, per exemple.
És que menys d'un tera ja no.
D'un tera, i llavors tu mantens 3 còpies que puguis fer anuals. Per què 3 discs durs? Imagina't que un en tens a casa, l'altre el tens en un lloc que no sigui casa teva i l'altre en un lloc més o menys geogràfic distant. Perquè sempre val la pena tenir diferents còpies distants des de punts geogràfics diferents.
És fort tot el que estàs dient, perquè
sí, però...
no estem vetllant per res del que estem fotografiant ni res.
Exacte.
I tu estàs dient, és important, si has fet aquella foto és perquè és important. L'Andreu Bea diu que hem de tenir un dels discs durs a casa envoltats en paper de plata per si hi ha un incendi.
Sí, sí, sí. Bueno, però un incendi es quedarà dos veles. Bé, per...
O sigui, el disc dur...
Per més bo que sigui el seu paper de plata, no... No.
Ell diu això.
Bueno,
però tu acabes de dir 3 i que no estiguin al mateix lloc.
Que no estiguin al mateix
lloc. És com allò que els Reis no van a l'avió els dos a l'hora, no?
Exacte. Sí, però és un bon exemple. És un bon exemple, però una cosa molt senzilla. No sé si has fet l'exercici o fins i tot ho podríem fer amb la gent que tens al teu entorn. Sobretot amb la generació Z, que m'encanta la generació Z. Els hi planteges coses que no. Perquè per ells és real i és una cosa constant. Però tu els hi dius, com guardes les fotos d'un dispositiu a l'altre? Hi ha alguns que sí, que et diuen, bueno, sí. I després tu li preguntes, tu tenies fotos de quan eres petit? I pregunten a casa i no en tenen.
Ostres, això és... Ai, em fa molta pena, això.
I no en tenen. A què fa pena?
Fa molta pena.
Perquè jo a casa tinc una còmoda, a casa dels meus pares, on hi ha un munt de fotos que... també t'he de dir que s'estan fent malbé totes.
No, ja tinc uns àlbums que em va fer la meva mare i el meu pare que m'encanten.
Exacte. Ah. Però, clar, és que el tipus de fotografia de fa, no sé, 60, 70 anys, a quanta millor pas del temps que les d'ara?
Això és veritat, és fort,
sí,
hem anat enrere.
Sí, perquè les fotografies en color perden molt ràpid el color, tenen aquest fenomen de que queden sèpia. No?
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs, hi ha molts factors que hem de tenir en compte per poder fer la preservació i ser-ne conscients i ser-ne conscients en el moment en què estem creant la documentació digital, la nostra paperassa digital, és important ser-ne conscients i aplicar polítiques que siguin més o menys constants.
És que estem parlant de coses molt pràctiques, però a nivell filosòfic, no? De dir, el fet del digital que et permet fer tantes fotos i fer en plan a sac, o sigui, és que és contraproduent, no? Per això també estan com de moda també a vegades les analògiques en les noves generacions, de dir, és que en faré una i al cap de dos... O sigui, nosaltres me'n recordo que fèiem la foto amb l'analògica i anàvem corrents perquè se'ns revelés el més aviat possible. Jo veig que les noves generacions fan una foto analògica i s'esperen un mes i després al cap d'un mes recorden aquell viatge en plan sorpresa, a veure què surt d'aquí.
Exacte.
És com una cosa molt diferent, no?
Sí, 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 és una manera de, és una manera experiencial diferent, perquè
totalment.
Perquè com que la necessitat ja ha estat coberta, l'experiència és diferent. És igual que en el cine, ara el cine és una experiència. No ho fas per anar a veure la pel·lícula, ho fas per tot l'entorn.
Parlant d'això, d'aquesta convivència entre l'analògic i el digital, me recordo que una també dels vegades que vam parlar deies, va, et don criteris no tecnològics d'organització, que em vaig quedar també molt en plan...
Sí.
Clar, vull dir que al fons és aplicar també a l'organització coses que serien de lògica, no?
Exacte, perquè l'objectiu final és que tu puguis recuperar la informació que tu tens i que tu has generat. I la manera més pràctica i més lògica de funcionar són coses senzilles que pugui entendre tothom i que no hi hagi, reitero, una dependència de software. És la millor opció.
Ah, ostres, que això que has dit és canviar molt la manera de fer les
Clar,
coses, eh?
És això, la neutralitat tecnològica és el que assegurarà la preservació digital dels documents del futur.
Clar, molts dels arxivers, o sigui, sou molt partidaris del codi lliure, no? I de poder sortir de les grans tecnològiques, no? També, això ja és un meló una mica així, no? Però...
Hi ha opcions de tot tipus, perquè ens estem trobant en què les opcions de codi lliure depenen molt del desenvolupament que faci la comunitat que utilitzi el codi lliure. Per exemple, hi ha opcions com pot ser ara podem estar fotent en un fregau, però bueno.
Ja m'ho imagino, quan es parla de codi lliure clar, ja és més tècnic i més
Sí, però hi ha coses que són de codi lliure que la gent pot alterar i pot, fer, pot ampliar i fer noves modificacions. El que passa és que imagina que tu t'equivoques quan piques el codi.
Clar.
I peta.
Clar.
Llavors tu tens una cosa que no t'acaba de funcionar, que és de codi lliure, i llavors depens d'una comunitat que de manera altruista, o no tan altruista, desenvolupa aquestes funcionalitats noves que tu necessites.
Però jo et deia això perquè és veritat que el que és molt difícil, per exemple, hi ha diversos entorns en què treballes, i sobretot el núvol, no? En el cas d'Apple, o sigui, si ho tens tot Apple, la teva vida serà molt, molt senzilla, però si tu vols tenir una vida híbrida i no et vols casar amb cap marca concreta, les coses són complicades, que és la meva idea de vida, és aquesta, no? O sigui, provar una mica tot, fins i tot codi lliure.
Val.
Clar, tenir una vida híbrida en tema d'arxivar és molt complicat.
Sí. És molt complicat. És per això que també és raonable. Però tu quan dius una vida híbrida, a què et refereixes?
Que em refereixo a tenir un iPhone, un PC,
vale.
Un Windows,
vale.
i un núvol de Dropbox, o sigui...
Vale.
Això és supercomplicat.
Una vida distribuïda.
Tenir una vida així és complicada.
Doncs és per això que la millor opció és... o bé agafar una de les opcions comercials, que diria que t'he apuntat unes quantes.
Clar, parlem de núvols, per exemple.
Sí, sí, sí. Parlem i després donem l'alternativa per als que són survivalistes.
Ah, vale, molt bé. Doncs donem l'opinió de núvols que hi ha al mercat i què recomanaries i què no. Igual, o dona la informació sense mullar-te, si vols.
He fet una petita prospectiva.
Sí, va,
petita,
doncs
petita,
endavant.
Minúscula.
Endavant amb el
minúscula.
Núvol.
Jo primer abans voldria fer un avís per navegants.
Ah.
Google Fotos té una opció que tu pots tenir el teu núvol a dins del Google Fotos i que t'enviï les teves fotos directament al Google Drive i tal. Sapigueu que les fotos antigues les va eliminant i sapigueu que redueix la resolució de les fotos antigues. Val?
Mira, ara m'acabes de descobrir una cosa, perquè sempre que vaig al Google Fotos veig coses diferents. No l'entenc, aquell lloc.
Vale. Llavors, necessites una alternativa. El mateix Google té una opció comercial, que és Google One, et permet, ho pots utilitzar com a núvol, com a còpies de seguretat, estableix polítiques de seguretat i també de preservació digital, cosa que està molt bé, però això té un cost.
És de pagament.
Això té un cost. Sí, no, perquè res és gratis, perquè quan les coses són gratis, el producte ets tu.
Sí, això és veritat. Això és una dels lemes que també es diu molt al pop-up i que volem trencar, d'alguna manera.
Exacte. Llavors, jo crec que és raonable, eh? Tu pagaries 100 euros l'any per tenir 2 teres al núvol?
2 teres, que arriba un moment ja que estem cada vegada generant més, eh?
Val, però...
O sigui, 2 teres semblen molt, eh?
Però 100 giga...
Jo, escolta una cosa, jo pagaria si fos il·limitat.
Ah, tu pagaries si fos il·limitat.
Sí, o sigui, a mi quan em diuen un topall és que...
Ja, però llavors ens quedaríem, perquè... però llavors ens quedaríem sense Àrtic, Mariola, hem de ser més humils.
No, però jo vull que el núvol, o sigui, clar, la gent diu, ah, això, el núvol com si fos el núvol, la cosa més bona del món. I el núvol té propietat, això és el tema, la gent pensa que el núvol és lliure. No. El núvol s'ha de pagar.
El núvol s'ha de pagar, i és prudent que paguis perquè si pagues vol dir que hi ha uns serveis.
Però després, si pagues, o sigui, et tenen com a usuari, ja sempre has d'anar en aquell núvol, no pots canviar de núvol.
Vale.
Estem aquí. M'encanta aquest debat del núvol,
anem,
eh?
Anem a pams. Per exemple, si vols algú il·limitat, si tu tens Amazon Prime, tu tens una opció de tenir totes les teves fotos de manera il·limitada a dins de l'Amazon Drive.
Ostres, ara només, he de passar-les cap allà.
Només fotos, si volguessis, una cosa il·limitada. Tu m'has dit, jo vull alguna cosa
il·limitat. És il·limitat? O sigui, si tens Amazon Prime...
Les fotos, només.
Fotos il·limitat.
Els vídeos, no.
I no canviaran mai la llei, perquè a vegades diuen il·limitat i de cop, a partir d'ara...
No, home, clar, perquè són una empresa i poden tenir interessos comercials diferents. Llavors, jo ara per ara, a mi les opcions comercials que més m'ha interessat són l'iCloud, que t'ofereix, per exemple, 200 gigas a 3 euros al mes. Val?
Que no són res, d'altra banda.
No, està bastant bé.
Has d'anar netejant, si tens només 3 gigas.
Sí. No.
Ai, no 3 gigas.
200.
200 gigas, però igual. Però
has d'anar netejant, però la neteja també ajuda a l'organització i a la recuperació de la informació.
Això és molt important, és veritat, eh?
Llavors, sempre va bé tenir un espai limitat perquè... La Marie Kondo ens fa feliç, recorda-ho.
Bueno, no sé, va acabar una mica amb desgràcia, la Marie Kondo.
No, ara s'ho vol quedar tot. Sí. És
però
brutal.
No, però és veritat, és això. Clar, el tema, com més gigas tinguis, de vegades, ara he dit això d'il·limitat, és pitjor perquè el caos és més bèstia.
Exacte, perquè llavors es genera un fenomen que ens agrada molt citar-ho, als arxivers, que és el soroll i el silenci. El soroll és quan tu demanes una cosa i t'envien 200, 300, 400 respostes a la teva pregunta.
Clar.
I el silenci és que tens tantes coses i has preguntat una cosa que hauria de ser raonable que el processador o el motor de búsqueda no et recupera la informació perquè hi ha massa resultats.
Ja.
Llavors, per poder combatre el soroll, el silenci, i que la música soni bé, hem de tenir poca informació, però que sigui molt ben seleccionada.
Ah, ja està bé. Llavors, altres opcions que hi ha, també?
Altres opcions. Per exemple, el Microsoft OneDrive, per mi, més o menys quantitat, polítiques que s'apliquen i preu, és el més raonable.
Uh-huh. Vale, llavors raonable. També hi ha aplicacions paral·leles, no?, per poder tenir núvol, però...
Sí, hi ha d'altres que són més petites. Són, per exemple, núvols que siguin d'empreses... radicades a Catalunya o a l'Estat o a Europa.
També és una opció.
També n'hi ha. Havia sentit una companya que m'havia dit, hosti, Alan, tots els vídeos dels meus fills els he comprat, els he posat en un núvol a Suïssa i he pagat 300 euros i m'han dit que és de per vida. I jo li dic,
ui,
bueno,
això...
de per vida, i on està el contracte? Ja està, ja està fet per davant de notari.
Jo veig que cada vegada, a MediaMark, per exemple, cada vegada la zona de terabytes és més gran.
Exacte.
Això ja diu molt, que cada dia la gent està sortint del núvol i quan volen guardar van en un disc dur, no?
Exacte.
Això sí, no?
I llavors, si tu estàs... amb la necessitat de desvincular-te d'aquestes ofertes comercials per no estar a mercè d'aquestes empreses i de les seves polítiques comercials, canvien de preus, de polítiques, o fins i tot et comuniquen en un correu que se te'n va a l'espam i et diu totes les fotos anteriors al 2017 les eliminaré perquè, clar...
Ostres, llavors, això fa una ràbia quan t'arriba un missatge.
Exacte,
aquí.
I a més no te'l llegeixes o no te n'adones perquè...
Uh-huh.
Llavors, vols sortir d'això? I jo el que proposaria és muntar-te un servidor domèstic, el teu servidor domèstic.
Un servidor familiar, no? Per casa.
Un servidor familiar per casa.
Això és fàcil?
Bueno, té la seva dificultat, però la seva dificultat és més econòmica que de configuració.
Uh-huh.
Llavors, preus al mercat. Hi ha uns regals per Reis que podríem fer, no?
Va.
Va, vinga. Llavors, tenim el servidor normalet, val? Per tenir els teus fitxers, PDFs, Words, bases de dades, el que tinguis, però que sigui raonable, que no necessitis molta capacitat de RAM per poder obrir. Tens opcions de a partir de 230 euros al servidor i 120 euros al disc dur, 4 teres.
Això, aquest pagament que és anual.
No, tu ho compres i ja està.
Ah, ja està.
I ja està.
O sigui, per tant, proposes comprar un núvol familiar.
Proposo muntar un núvol familiar i tenir-lo en una habitació de casa, però llavors, coses positives, et desvincules.
A veure, és un aparell, eh? Una habitació de casa.
Sí. Una habitació.
Posem un núvol en una habitació de casa.
Jo ja
m'entenc. És tan metafòric.
El que vull dir és que l'has de tenir en una habitació.
És com un ordinador, no?
Sí, és un ordinador petit.
Sí, petit.
És un ordinador petit, té la seva RAM, té el seu disc dur, diguéssim, i tu interactues amb aquest servidor des de qualsevol dispositiu.
D'acord.
Això està bé.
Sí.
Això està bé. Funciona igual que un núvol que tingui l'Amazon o el Google.
Sí.
Val? I després hi ha opcions que són més pro. Val? Per exemple, a tu t'agrada veure pel·lícules i vídeos que tu tinguis? No diré com els has aconseguit.
No, sóc zero pirata. Val. No sóc pirata.
Exacte. Doncs llavors aquesta opció potser a tu no t'interessa.
Ha de ser pirata.
Però si tu necessites servidors que per poder reproduir vídeos en 4K, amb alta resolució, perquè no t'afecti molt la reproducció i que no tardi molt a cargar-se, necessites servidors que tinguin una memòria més gran. I si tu vols fer-ho més complicat i vols jugar a l'ordinador des de diferents dispositius connectant al servidor, aquesta opció també hi és, però el servidor és més car. Llavors ja te'n vas no a 300...
Quan moltes famílies hi ha videojocs.
Exacte. I llavors t'aniries a un servidor de mínim 700, poder una mica més amunt per anar bé.
Jo crec que acabarem així, eh?
Sí. I després amb uns discs durs de SSD i després
doncs mira, m'està agradant
siguin...
aquesta idea, eh?
Doncs no és mala idea, jo me l'estic plantejant.
Escolta, estem ja acabant, però clar... En aquesta temporada, el pop-up sempre acaba que ha de sortir una paraula màgica que és ChatGPT o IA, perquè qualsevol sector, o sigui, té la seva aplicació.
Exacte.
Tu m'has dit, Mariola, et puc fer una demostració amb ChatGPT? Però clar, no sé si és d'arxiu, de... Per què el vol fer servir tu, el ChatGPT?
Doncs, mira, jo el que us proposo és que una vegada tens eliminades els duplicats, has fet la selecció dels teus fitxers que vols conservar, després tu els has d'organitzar amb un quadre de classificació. El quadre de classificació és el palabro que utilitzem els arxivers per dir un arbre a partir del qual tu vagis de lo més general a lo més concret.
I això ho has de tenir imprès una mica que te'n recordis, no?
Bueno, però com que el quadre de classificació ha de tenir unes característiques, que és que ha de ser simple, jeràrquic, intuïtiu, en un principi no cal que te l'imprimeixis. Val? Perquè com que tu ets tu i qui ha produït la documentació ets tu i la teva
família...
La meva
memòria no és el millor que tinc. Però...
Bueno, però ja et dic que aquesta intuïció és útil. Val?
I aleshores, el ChatGPT vols que et faci el quadre?
Exacte.
Ah.
He fet algunes proves i m'agradaria fer una prova amb tu.
Va, fem una prova.
Va. Llavors, jo he escrit aquesta frase. Necessito un quadre de classificació documental per organitzar la meva documentació personal. Val? Llavors, jo ara et faré preguntes.
Ai, a veure...
Quines necessitats d'organització tens? És a dir, què generes a nivell digital que tu hagis de guardar i organitzar?
Doncs les fotos del pop-up, les fotos d'un programa d'un videopodcast de ràdio que genero cada setmana. És un programa setmanal, cada setmana genero fotos i vídeos.
Val. Doncs afegim aquí un factor, eh? Que és què ets tu professionalment? Soc periodista.
Soc periodista.
Periodista.
Cada setmana genero 10 fotos i 4 vídeos. Per dir alguna cosa, que genero més, eh?
Però, i necessito guardar la documentació dels meus programes de ràdio.
Val.
Val? Llavors, a part de la teva vida professional, tens d'altres.
Sí,
tens
personal. Sí, vull ser influencer i creadora de continguts. I genero... mínim 20 fotos cada setmana.
Val. I també organitzar...
Però clar, i articles, i faig articles i me'ls vull guardar en documents. Clar, no li posem més feina, deixem-li així. I a banda d'això, perquè tot és professional, també tinc vida privada. Llavors, m'agradaria guardar les fotos familiars que també genero. I documents... Ah, i documents legals també. El tema administratiu.
Val.
De casa, tema administratiu de casa. Va, no li posem més feina.
Menja molta feina, eh?
És molta feina, això?
Sí, no, ho treu bé, eh?
Bueno, però va, no diguis res més, que si no se'ns bloquejarà el ChatGPT.
També hem d'incloure documentació administrativa. Administrativa de salut.
Val, de salut,
exemple. Sí. De salut.
I una última cosa, o sigui, a l'ordinador hi ha dos usuaris diferents. Pot ser això?
Quants membres té la teva família?
Som tres que vivim a casa. Bueno, som quatre, però ara som tres que vivim.
A veure, sou una mare, un pare...
I un fill. Això ho ha de saber, ChatGPT.
Ja està,
que si no, no tenim temps de masses coses.
Val.
Ah, ja ha treballat, ja està?
Sí,
ja ho ha fet,
sí,
això?
Ja està. T'ha fet sis grans grups.
Val. Sis grans grups.
T'ha fet un primer, que és programes de ràdio, entrevistes, guió del programa, notes de recerca.
Molt bé.
La segona, que és xarxes socials, fotos, captures de pantalla rellevants, estadístiques d'interacció.
Molt bé.
Un altre grup, que és articles publicats, d'escriptura, notes, esborranys, feedback i ressenyes. Després, fotos familiars, vacances, celebracions especials, moments quotidians. Documentació administrativa, factures, rebuts. Aquí el ChatGPT s'ha equivocat, eh?
Sí.
I després, contractes...
Just és l'apartat que no en tinc ni idea, l'administratiu.
Bueno, no passa res. Aquí som molt que ens dediquem a això.
Sí.
I després, de salut, historial mèdic, informes, proves i receptes.
És una idea.
Quan més informació li dones, millor proposta d'estructuració et dona.
Val. Clar, tu has volgut fer aquesta proposta per acabar perquè tu has manipulat els últims temps ChatGPT i de vegades has vist que hi ha coses que t'ajuden, no?
Sí.
També t'ha anat bé per això.
Sí.
Llavors te l'has hagut de rectificar una mica, no?
Sí. La intel·ligència artificial és molt senzilla. Si tu li dones de menjar, ella et respon amb allò que tu esperes. Quanta més informació li proporcionis, major resultat donarà i més exitós serà.
No, i el tema d'arxiver, o sigui, quan intentem explicar què és la IA, evidentment, quan tenim un telèfon mòbil que li diem fotos on hi surti una cara, ja veiem que això és IA, no? Perquè ens ha anat molt bé també per a l'hora de cercar coses dins el mòbil amb imatges, no?
Sí, perquè el reconeixement de caràcters i també de cares i d'objectes, a darrere hi ha algoritmes que són la base de la intel·ligència artificial.
Escolta, Alan Capellades, deixem-ho aquí, ja sé que sempre ets el nostre salvavides digital, no? Per tant, ja sabem com organitzar-nos, és una feinada, però jo crec que si la fem cada setmana no anirem acumulant tota aquesta merda, entre cometes, digital, no? I per tant, moltes gràcies també per aquesta prova pràctica, teoria i pràctica. Alan, gràcies una vegada més. I això, i records a tots els arxivers i arxiveres de Catalunya, que els estimem molt. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.